Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
És moment de tertúlia esportiva, és moment de parlar de futbol i ho fem com de costum amb els habituals. Avui sí que hi són tots. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Anava a dir per un altre nom, Àlex Palomar, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Josep Maria Planes, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Anava a dir pel nom del teu pare, eh?
Sí. El cognom és el mateix.
Ja, però mira, em sortia així, no sé per què. Parlem de futbol, deia, parlem de la Copa del Rei, que és el més actual. Una Copa del Rei que està sent la Copa dels Modestos. Sí. Ara com ara, està sent la Copa dels Modestos en aquesta primera ronda almenys.
Que hagin caigut la Real Societat i l'Atlètic de Bilbao. Home, amb qui han caigut?
Sí.
Pel Lleida, pel Formentera.
És més espectacular del Formentera.
El Formentera que el Lleida.
Lleida.
Els dos són espectaculars.
Però clar, a Lleida anar perdent 2-0 i que et remunti un 2-3 és per fer-s'ho mirar, eh? Perquè jo crec que els jugadors de la segona part van dir 2 i un que en portem 3, però bueno, anem sobrats.
És el que té el torneig de Copa, un excés de confiança
total.
Dels equips aquests que veuen que juguen amb un segon B no té cap importància, que això és un tràmit, s'ho prenen com un tràmit i quan es desperten no reaccionen.
Sí, i el que fa reflexionar també és el format de la Copa del Rei, que si diem, ostres, dos equips de segona B han pogut fer això, imagina't ja si fos un partit que pots donar la campanada i més al teu camp, segurament, que juga al camp de l'equip, bueno, a la Premier, bueno, a Anglaterra es fa, a jugar al camp de l'equip petit a un partit.
No va així a la Premier.
No sé si és la FA Cup.
A la Premier juguen en el camp on surt la primera bola. Llavors és, per exemple, un equip de segona amb el Manchester, no? Pues, si surt la bola a la primera del Manchester, juguen al camp del Manchester. I si surt la bola d'allò, el que passa que a vegades, jo ho sé perquè aquests dies he estat parlant amb un anglès, que me'l trobo molt sovint, i m'ho he estat explicant com funciona. I llavors és què passa? De que si, per exemple, hi ha molts acords entre equips. Si juga, per exemple, un de segona o un de tercera divisió a Anglaterra i amb un Manchester, a vegades diuen, mira, en comptes de jugar en aquest, en el camp petit, jugarem a Manchester. Però jo m'emporto un 70% de la recaudació. Sí. Clar, surten guanyant perquè en el camp del Manchester hi va molta més gent. Però a Anglaterra és a boles i la primera bola que surt és la que marca el partit.
Però és més espectacle, potser, això, no?
Sí. Jo
és més espectacle un partit,
jo també.
Jo jugava al Cornellà abans i me'n recordo quan el Cornellà va jugar contra el Madrid. Ostres, quin espectacle quan el Madrid va venir a Cornellà. Vam jugar al camp de l'Espanyol, Cornellà-Madrid. Sí. Però clar, 30.000 persones i molts eren del Madrid. Sí. Però clar, la gent del Cornellà estava allà, que el Cornellà va fer un gol i vam vibrar tots, vam saltar dels...
Aquests partits fan que un equip modest salvi la temporada.
I tant.
Econòmicament.
I esportivament, per què no, també?
Sí. I si donen la campanada, com se'n donen campanades cada any, no la temporada, salvar aquesta temporada, econòmicament la següent i esportivament tot.
I hi ha equips que s'han fet famosos, per això el Mirandés, l'Alcorcón, equips així, són equips que han guanyat fama.
Doncs, què més ha passat en aquesta primera ronda de la
Copa? El Real Madrid va patir molt.
El Real Madrid va patir molt. O sigui, jo diria que dels únics que han passat el tràmit allò, com calia esperar, el Barça.
El València també.
I el València.
Ahir va fer 4 gols al... No sé si el Getafe... Zaragoza.
Una altra de les sorpreses és el Betis.
Sí, també, correcte.
El Betis, que ha caigut amb el Cádiz.
I Quique Setién no sé com continua encara, perquè un equip de segona et faci 5 gols al teu camp, estàs per fer-s'ho mirar.
També hi ha que veure en quin equip va sortir el Córdoba. Betis.
Però és igual, amb quin equip surt. Això és que menysprecies la Copa. O la menysprecies clarament, o que tens un accés de confiança, de que no tindràs cap problema.
O que es menysprea el segona línia.
Sí. L'Espanyol té aquest dilema. Ahir va jugar contra el Tenerife
i
ho està escoltant per la ràdio i a la mitja hora del partit ja estaven criticant. És que si al fons del mar no el pots ni treure contra un equip de 700 de final, és que no el podràs treure mai, perquè és l'únic partit.
A part de la intervenció de l'àrbit,
ostres, una altra cosa.
Un àrbit bo, no?
La Valia Ben Gorda.
Villanueva-Bar, el bar.
Com va dir el Sánchez Arminio, una equivocació.
Sí.
No passa res, és normal.
És escandalós, aquest àrbit.
És dolent, és dolent.
Internacional.
Aquí el Jesús diria, nevera.
No, nevera no.
Amb el fred que fa?
Sanció. Jo no sóc partidari de la nevera. És que no,
és que, no.
És que... Sempre ho he defensat, això. Jo no sóc partidari de la nevera. Jo sóc partidari que hi hagi sancions. En casos fregants, eh? Jo no dic amb un fora de joc mal assenyalat i així, perquè hi han jugades no, però... que és impossible de precisar. Sí. I la mateixa jugada del gol, si en vez de donar com entra tan clara, dona sobre la línia o no o així, jo aquest error el puc entendre. Sí. El puc entendre, l'accepto, i això no mereix cap sanció ni res. Però errors que són tan clars...
Com el d'ahir amb l'Espanyol.
Com el d'ahir de l'Espanyol, sí, sí, el gol aquest. I en diem
mil. A metro i mig a fora de l'àrea.
O com han vist més d'una vegada, que ensenyen una targeta amb un jugador que ha fet la falta a salt del costat. Que aquell no té res que veure, passava per allà. Que això ho han vist més d'un cop. Errors d'aquest tipus mereixen sancions. Com tenen els jugadors que els sancionen per un partit, doncs mira, encara que no s'ensenyi visualment, se li dona una targeta, i quan en tingui cinc aquest senyor... està dos partits sense pitar i públicament
massa,
o tres, és igual
doncs,
i públicament, sanció, que es digui no nevera, de que mira, com que no ha pitat dos partits és que l'han posat a la nevera no, aquest senyor ha estat dos partits sense pitar per fallos tècnics del seu treball.
Sabeu que el mes de desembre és un mes procliu als sortejos, no?
Sí, en tenim un d'important.
Doncs en el futbol també, perquè justament el 5 de desembre es farà el sorteig dels vuitens de final d'aquesta competició, de la Copa del Rei, que tindrà 12 equips de primera, 2 de segona i 2 de segona B. Clar, això també a qui li toqui i depèn qui li toqui pot ser la grossa, no? Que és el que dèiem abans, no? Un petit que deu estar esperant en candeletes.
Tots estan esperant.
A un Barça, a un Madrid, a un Sevilla, un Atlético, un València, no?
Clar,
també.
Tots els que van, les possibilitats de que li toqui una grossa són molt altes.
És que, són els grans, tots els que han quedat de primera.
Mira, fem un repàs. Continuen i estaran en el bombo pel sorteig l'Alavés, el Celta, el Leganés, el Sevilla, l'Atlético, l'Espanyol, el Levante, el València, el Barça, les Palmes, Real Madrid, Villarreal, Cádiz, Lleida, Numància i Formentera.
Pues
feia molt temps que crec que tres equips catalans no estaven a 8.
Aquesta és una altra. Aquesta és una altra dada interessant d'analitzar. Vas és que clar, és que estem en les rondes prèvies que puguin arribar. Depèn de les combinacions. Però per exemple, a veure, en el cas del Barça, què li interessaria més? Un rival fàcil per enllestir ràpidament la papereta? O preferiria un rival d'una mica més d'entitat?
Jo crec que aniria bé, no un fàcil, però un intermig, perquè poder jugar pues, els jugadors del segon equip, per anar-li donant minuts i confiança, o a l'Arnaiz, a l'Alenyà, al Costas, a l'Oriol Busquets, tota aquesta gent necessita jugar. Tu, si et toca un Atlètic de Madrid, et toca un València, no el faràs jugar. Per tant, la Copa ha de servir també perquè aquests jugadors tinguin l'oportunitat de fer-se veure i de jugar. Per tant, jo, pues no sé, un Las Palmas, o ja no dic un Formentera, un Lleida.
No, un Leganés, perquè, sí. A la vez.
O sigui, que no siguin uns primeres espases, aniria bé, més que tot perquè al Barcelona li interessa també que aquests jugadors tinguin pues, la possibilitat de jugar.
Sí, i treure volum físic també als jugadors que juguen tant.
No? Exacte, també, i treure
també
partits.
Es pot fer una lectura diferent. Vull dir, la fase de Copa que es jugarà ara es jugarà quan hi ha el parón de Champions.
Sí.
Que t'hi pots dedicar i centrar una mica més.
Sí, però
jo no, no vull que toqui un Real Madrid o un Atlètic de Madrid, però un equip potentet és un moment que t'hi pots centrar més, que pots dedicar més, que no estàs complicat amb altra competició
sí,
i així.
Sí, però jo veig des de que la perspectiva de que aquests jugadors...
Que el cor és més risc, sí, però...
Aquests jugadors poden tindre la seva oportunitat, poden demostrar, ja, però... perquè Barcelona ha de pensar que ha de viure també de la cantera. I si no es fa jugar en el primer equip, jo no dic que contra... Per exemple, toqués a les Palmes, juguessin els quatre de cop, però jugar pues, el millor al mig del camp amb un Alenyà i amb una extrema esquerra amb l'Arnaiz, pues, aniria bé, per exemple, m'entens? I a la mitja part canvies dos per dos.
Sí, estic d'acord amb la teva lectura, però que també es pot fer l'altre.
Sí, i poder jugar amb el Messi.
És un moment per poder-te dedicar.
I aquests jugadors que tinguessin l'oportunitat de jugar amb el Messi, de jugar amb el Suárez, de jugar amb l'Iniesta, de jugar amb... O sigui, que no és el mateix el partit que hem vist aquí contra el Múrcia, que aquests jugadors tinguin l'oportunitat de ser un complement a l'equip jugant al costat dels grans, perquè també s'ha de veure, m'entens?
Però penseu que ho està fent Ernesto Valverde?
Dintre de les seves possibilitats, sí. Dintre les seves possibilitats.
Combinant i donant aquestes possibilitats. El
que passa que també, al meu punt de vista, a la Lliga això es veurà poc. Per què? Perquè té una plantilla molt àmplia, perquè els jugadors del Barcelona B han d'estar més per la labor de salvar el Barcelona B del descens que no patrocinar-se ells per jugar al primer equip, i per tant la Copa és als seus moments. Una cosa és diferent quan el Barcelona B estigui pràcticament salvat, i llavors sí que pots arrastrar jugadors, però mentrestant el 100% l'han de donar amb el Barcelona B. No, tu no pots arriesgar a treure quatre jugadors del Barcelona B en un partit, impossible.
De totes formes, Valverde és un entrenador que, si s'ha caracteritzat per alguna cosa, és per repartir molt joc, en quant a jugadors a tots els equips, amb l'Atlètic Bilbao, amb el Villarreal, l'Espanyol, de donar oportunitat de fer que vagin jugant tots. Ell intenta que tots se sentin implicats.
Per això.
Vull dir, si analitzem el que portem de temporada, Denis Suárez ha jugat minuts, Deulofeu ha jugat minuts. No ha jugat Arda Turán, no ha jugat...
Però hi ha alguns que jo crec que massa poc, tipus Denis Suárez, Alcácer, que sou guanyant... Alcácer, per exemple, és un jugador que sou guanyant molt i hi ha partits que podria tenir més minuts.
Però que ell intenta repartir, que, o sigui, cada vegada que fa un canvi la gent interpreta, oh, és que el Deulofeu aquest partit l'ha fet bé i ara el sent a la banqueta o així. Bueno, fem una altra lectura, que ho estic amb les altres lectures.
I se'ns ha passat per alt que Paulinho l'estem ja concebint com un jugador ja titular. L'altre dia València és titular.
Que
ningú...
no em convenç, eh?
No, però l'altre dia València és titular.
Com a titular, no.
Però l'altre dia València és titular ja en un partit que és important. I és titular, i ningú...
Però per què és titular el camp del València? Perquè al mig del camp es necessitava un jugador potent i, a més, que tingués arrencada fins... O sigui, diferent que estigués el Coutinho aquí, que llavors ja seria una història. Però mentre no tinguem un Coutinho, o jugarà el Paulinho juntament amb l'Iniesta, però Paulinho és un home que en partits així... té molt a veure a l'organització del mig del camp, Ja que ho veurà.
De totes formes, va ser un partit, la primera part va ser boníssima, jo trobo, però Paulinho va ser un partit en el que no em va acabar de convèncer. En altres partits m'ha agradat bastant més.
Bé,
però no vaig acabar de veure...
No
vaig acabar de veure tan implicat.
Veig que hem derivat de la competició de la Copa. No, si va perfecte, perquè justament s'havia d'introduir la Lliga, que arriba a la 14a jornada. I precisament us volia preguntar sobre la impressió que us va deixar el Barça amb el València. Heu fet referència abans a aquest gol que no va donar l'àrbitre perquè no hi va arribar, no ho va veure.
Ell no? El Línier que tenia que veure.
Que no estava al seu lloc, el Línier.
El Línier no estava al seu lloc ni molt menys. Estava, jo diria que per les repeticions que he vist, que amb això, aquestes que m'hi fixes, estava ben bé 3 metres més cap amunt.
Més de 3 metres, jo crec.
Com mínim 3 metres més cap amunt. No he calculat exacte, però és impossible. És clar, si no estàs a la mateixa línia en el punt que tens que estar...
És que ningú s'espera, jo crec, també la cantada del porter. Això, una mica.
Aquí, ahir estic d'acord.
Jo crec que el Línier ja estava cap anant a fer el rebuig, pensant amb el rebuig ja i anant-se'n ja cap al mig del camp.
És que, a veure, la cantada del porter també és bastant important, perquè li passa la pilota.
Però és igual, però un àrbit una mica viu i que veu, només veient la reacció dels propis jugadors, si t'hi fixes, tots donen el gol per fet.
No, és que el Montoya agafa la pilota i, com aquell que diu, l'anava a tirar allà al mig del camp.
Tu mires la imatge i si analitzes els jugadors de València, veus que ho donen per gol els jugadors de València. El que passa, clar, quan veuen que no, diuen, ala, això és bicoca.
Però fan un gol de
només veient la reacció d'ells, ja t'has de dir...
Què hauria canviat el partit si hagués pujat aquest gol al marcador? Home, l'actitud del València sí que...
Va ser fluixa. La primera part del València va ser fluixa. És que va ser un partit, jo crec, regús-agradó, sensacions contràries, perquè la primera part el Barça era molt superior, segurament hagués anat per davant del marcador si aquest gol s'hagués sigut vàlid, i després al final del partit veus com el punt que treu el Barça encara acaba sent bo perquè Messi fa una genialitat i el València va poder gairebé guanyar al final del partit.
El Barça també va tindre alguna ocasió.
Sí, però la segona part gairebé el Barça marca els 10 minuts finals, que fa una genialitat Messi, pilota per Alba, i al final el punt gairebé dius, mira, almenys un punt.
El que és estrany és que després del joc que es va exhibir a la primera part no s'aconseguís allò superar.
També pensem que el València de la primera part tampoc va ser el València
normal
que està sent fins ara. Sí. Llavors, la segona part va ser quan va despertar una mica València. Sí. Hi havia una mica més de competitivitat.
Sí.
Aleshores, vull dir que també s'ha de mirar els dos factors.
No, un empat és un bon resultat tal com estava la situació.
Al Camp de València, un empat tal com està València, és un bon resultat.
És impotència perquè si penses, ostres, si ens donen el gol i haguéssim guanyat la Lliga, no està sentenciada, però és un cop d'efecte dient, ostres.
Sí, bueno, però si véssim no serveix. Vull dir, en el futbol no serveix. Tu has de dir, com deia la Carme, què hagués passat? Igual ens guanyen 3-1. No se sap.
Sí, però passarà com el Betis...
El que és evident és que les dinàmiques canvien, no?
El millor haguessin canviat perquè es haguessin vist un València de la segona part i a la primera part, m'entens?
O no, és que és clar, vés a saber.
Aquestes coses són tan difícils.
Però ja et dic jo que quan arribem a final de temporada i la Lliga estigui molt apretada, ens en recordarem d'aquests dos punts i d'aquest gol.
Com el Madrid s'acordarà de dos punts aquí i l'Atlètic de Madrid, i això és la
regularitat. No, potser aquests no, però uns altres que es puguin perdre amb equips de menys entitat.
A la Lliga és una cosa claríssima, el que guanya s'ho mereix, perquè és la regularitat.
Jo crec que el Barça podria haver guanyat, però hem de donar resultat per bo.
També hauria pogut perdre
davant del València, un empat tal com està el València. Jo crec que també és un cop d'efecte. És un cop d'efecte de dir, mantens la distància amb tots.
Redueixes de 10 a 8 punts,
però continues mantenint avantatge.
I una jornada amb més impotència encara, perquè jo vaig veure el Madrid-Màlaga. El Màlaga, que és un equip bastant fluix, va fer un molt bon partit i de milagre no va sumar punts.
Sí, van estar
ahir. Això ho veuràs al llarg de la temporada.
El Madrid ara mateix, un equip molt irregular. El Màlaga, que només ha fet dos gols fora de casa aquesta temporada, els va fer el camp del Madrid, un equip bastant fluixet i va estar res, gairebé va poder guanyar.
Anem a repassar aquesta jornada, que sobretot dissabte presenta partits interessants. De fet, la jornada comença avui a les 9 del vespre amb un Màlaga Llevant, però ens anem el dissabte a l'hora del vermut, A l'hora del vermut, important, el Barça rep al Camp Nou el Celta.
A tope el Camp del Barça,
A un quart de 5 de la tarda, l'Atlético del Xolo s'enfronta a la Real Societat, el Sevilla jugarà a partir de 6:45 amb el Deportivo i l'Atlètic Club de Bilbao rep el Nou Samamés a 9:45 del vespre. Aquest és el partit que tanca la jornada de dissabte. Rep el Real Madrid. Possibles... Confieu que hi hagi possibles canvis? A la classificació canvis no hi poden haver per la diferència de punts que hi ha. Però que sigui una jornada tallar. On es poden ampliar, eixamplar aquestes diferències.
Jo veig que el Barça, malgrat que no és el Barça que tots voldríem, del joc que deixem, jo veig que el Barça molt fort, molt confiat, i jo no crec que el Barça tingui problemes, masses problemes per treure endavant aquest partit. No
hi ha dos partits per mi importants, el Bilbao, el camp de...
a casa.
I el València, al camp del Getafe.
El València també jugarà diumenge a 4:45 de la tarda.
Són dos partits realment...
El Getafe té la fama i és veritat que és un camp complicat i així, però després acaba golejat.
Sí, però vull dir...
A vegades dona amarga, però a vegades és golejat.
Per mi són els dos partits importants dintre d'aquest any.
Home, Sant Mamés és un camp complicat.
És un camp complicat, sí. El Madrid no està com està, i el Bilbao tampoc està com està.
Sí, però l'Atlètic tampoc està com està.
Ja, per tant, per dir... Que no seria d'estranyar que hagués algun resultat, no diguem sorpresa, però sí que dius, ostres, pues, dintre de les possibilitats, pues que el Madrid no tragués els 3 punts i que el València tampoc tragués els 3 punts.
Que el Real Madrid empati o perdi en aquest moment el camp de l'Atlètic de Bilbao, encara que l'Atlètic de Bilbao no estigui bé, no és sorpresa. No,
sí, és un camp complicat.
És un partit que és un resultat molt possible.
Però sap el que passa, que el Madrid...
Ha de guanyar,
vull dir, el perdre per ells un empat ja és un desastre, perquè és clar, i si la persona guanya ja torna a ser un desastre. I és clar, el Madrid ara, com tots els equips, estan amb l'aigua al coll, hòstia, si perdem més punts, se'ns en va, ja.
I l'Atlético, que està empatat amb el Madrid, si no...
Sí.
I sembla que l'Atlético el tinguem a 30 punts ja, però encara està encara empatat amb
perquè,
el Madrid.
Sí, perquè és, això va amb el... amb el sentiment culer de que l'Atlètic de Madrid no li dones importància. Encara que està igual que el Real Madrid, però el Real Madrid és allò de que sempre dius ja acabarà reaccionant, ja acabarà pujant, ja acabarà. al final estarà allà.
Regularitat.
I normalment s'acaba complint.
I què li està passant al Madrid ara, a la porteria sobretot, que sembla que... Bueno.
Jo no crec que estigui tan malament.
Home, l'altre dia se la menja molt, el Casilla.
Se la menja com se l'ha menjat.
No, però jo m'estava referint al cas de...
Del Kepa.
De l'altre porter.
Els fitxatges.
Perquè està lesionat.
No, ja, però ara s'està posant, se li està obrint la porta.
Sí,
no? Sembla
sí,
que,
sí,
no, sí. Que no ha sigut sant de la devoció del senyor president i el Keylor
no, no
Navas...
Mai.
No ha sigut mai.
Ja, però...
El Florentino sempre ha volgut carregar-se...
Que hi veuen una opció, no? Donada aquesta situació,
clar,
veuen una nova
opció. Sempre
ha
volgut carregar-se amb el Keylor Navas, sí. Sempre se l'ha volgut carregar.
No li ha caigut.
No ha tingut ocasió perquè no han pogut fitxar el que ell volia...
Sí.
I ho tornarà a intentar, segur.
Sí, però segur. El Madrid necessita un gran porter i un bon porter de segon. El Bravo és un...
Keylor Navas.
El Keylor Navas és un bon porter, per mi és un bon porter, però està lesionat. Ara s'estan fixant molt amb el Kepa, del Bilbao, que amb 20 milions doncs pot... O menys, perquè clar, vull dir, tenen en compte que el juny queda lliure aquest xaval. Vull dir que...
Però pensa que consagrar-se al Bernabéu és molt complicat. Si Cristiano, que és potser el jugador, sí, dels millors jugadors de la història del Madrid, sí, sí, el xiulen cada 2x3, el Bernabéu és un estadi, jo crec que fins i tot és més exigent,
sí,
que el Camp Nou,
clar,
i és difícil.
El Florentino Pérez, jo no crec que amb un porter se la jugui a portar un que no estigui consagrat.
Ni tindre dos porters joves.
Si no fitxa el De Gea o el Courtois, dubto que fitxi algun altre porter.
És que, esclar, vull dir, un altre porter tindrà que fitxar si el Keylor Navas...
Com a segon porter o així, però com a primer buscarà un altre.
A mi el que em diguin és que l'altre dia el Casilla va fallar, com ha fallat el Buffon, com ha fallat el
Sí,
Mayer,
però és una cantada important, també.
Però és que tu no te'n recordes, perquè ets molt jove,
sí,
però tu i jo he vist cantades brutals, i no tan jove, perquè tu el Valdés l'has vist fer,
sí,
cantades espectaculars.
Jo estava al Camp Nou, un Barça-Madrid, que Valdés patina...
Bueno, Zubi també les feia, Arconada també les feia.
Tots els partits, el Buffon ha fet cantades espectaculars també, perquè les hem viscudes, però és que això és normal, que no fallen jugades al Messi, al Cristiano Ronaldo.
El problema és que una cantada del porter moltes vegades és gol.
Sí, però vull dir que
i
això...
I una cantada d'un jugador mig del camp te la recupera el del darrere.
El Ter Stegen ha tingut cantades, però és normal. Sí, és que és normal que un porter tingui una cantada per excés de confiança, per exemple, l'altre dia mateix se la menja el porter del Córdoba,
de quin partit?
Del Barça.
A València.
A València, per això.
Ah, és veritat, sí.
Se'l menja per excés de confiança.
Neto, sí.
Sí. Va posar les mans i la pilota va amb efecte i a més estava al camp una mica mulladet, sí. Se li escapa. Però és que això jo no li dono la màxima importància. No vull.
No sé.
Home, la cosa és que cantis 3 vegades en un partit, però una vegada cada... 15 o 20 partits.
Però el problema és que parlem del Madrid i si hi ha un jugador, potser que és l'únic que està consagrat, és Sergio Ramos al Madrid. No ve cap més que digui aquest és innegociable.
En aquest moment, no
hi ha cap jugador que diguis aquest, van a mort. Sergio Ramos és l'únic que és molt... que tots van amb ell, Sergio Ramos, amb la màscara aquest és el luchador i poc més. Tots els altres són una mica... Sempre la corda fluixa al seu nivell i la regularitat.
Però és igual, però al final de temporada, on estarà el Madrid?
Bueno... El Madrid no pot punxar. I...
No pot punxar i ara la pressió que tenen és molt alta.
Però bueno, el Barça punxarà segur.
També, clar, que és lògic. El partit menys esperat, el partit més tonto, igual ve el Celta aquí i demà ens empata o ens guanya, perquè ha passat i pot passar. El que passa que després has de veure quina reacció el Barcelona fa als següents partits.
A 5 jornades del final el Real Madrid estarà amb opcions.
Sí, jo crec que sí. Però bueno...
I Carme, també...
Però recuperar aquesta diferència, sí, a temps hi són, però el Barça ha de fallar molt també.
Sí, clar, però el Barça et falla un partit, el Madrid li guanya al Barça i així, i ja estàs allà.
Sí.
I ja estàs.
Són 3 partits.
Què volia l'Àlex?
No, dic, Carme, que abans has parlat de sortejos, que no sé si és just aquest cap de setmana que hi ha el sorteig del Mundial també.
Sí,
avui.
És aquesta tarda.
Sí.
4:15.
Sí. I a veure com va aquest sorteig, serà interessant també.
Avui. No em preocupa perquè vull dir, jo crec que això ja veuràs com estarà molt repartit. No haurà cap.
Però no ve cap selecció que sigui molt superior a cap?
Alemanya,
Espanya?
És el sorteig de la fase de grups.
Però no ve cap selecció.
Si ho voleu seguir a les 4 de la tarda, per 4 ho fan segur.
Sí, sí.
Jo veig que Alemanya està per sobre.
És un mundial, el veig molt igualat, no veig tampoc...
Espanya no té mal equip, depèn. No. la sort que tingui. És clar, és que estem parlant d'aquí al mes de juny. Ja veuran les lesions i tot això.
Sí, però per exemple, Espanya ja no és el... està molt lluny d'aquella Espanya que ha guanyat dos Eurocopes.
I un... Com a Barcelona està lluny d'aquella...
Quina era l'Espanya? No, però és que el Barça té Messi encara.
No, però
Espanya quina... no té Messi.
Aquí, sí, però Argentina té Messi, què passa?
I no fa res.
Bueno, fa el que pot. Bueno,
no,
mundial...
no fa res.
Jo, sincerament, m'agradaria que aquest Mundial pogués guanyar,
Espanya...
si pot, Argentina, per... només per Messi.
Però Espanya és diferent.
Però és que Argentina, Messi, Argentina però no...
Espanya sí. Té en compte de que,
i tant, està molt millor
que tenia Brasil. 5 jugadors, molt bé. 6 jugadors del Barça i jugava amb l'esquelet del Barça. I esclar, vull dir, a l'Iniesta, el Xavi, el Busquets, el Piqué, el Puyol, i el Pedro.
Tots, Villa... Clar, sí, sí.
I te'n compto, sí, i te'n podria comptar 7 o 8... No.
Brasil està molt bé aquesta, que ara.
Sí, avui. Segurament és de les que té més consistència, eh? De... Sí. Com a grup, com a
moment,
conjunt.
En
com
aquest
equip,
moment
sí.
És el que està millor.
Contra qui ha jugat?
Però va ser líder, va ser líder.
Colòmbia, no. Venezuela, Uruguai, i li va treure un bon resultat.
Xile s'ha quedat fora. Xile s'ha quedat fora.
Però és que estem parlant d'un Brasil que no ha jugat ni contra Alemanya, ni contra Anglaterra, ni contra Itàlia, ni contra França,
ni contra Espanya. Per classificar-se no ha de jugar contra aquest.
Però esclar, estem dient, té un molt bon equip, però és que ha jugat en 4 matats.
Bueno, jo trobo sincerament...
Jo veient jugar a Brasil, Brasil ara posa un Espanya-Brasil, i li fot 3 gols com a mínim.
Brasil-Espanya.
No ho veig tan clar.
Sí, però jo trobo molt més difícil les lligues de classificació pel Mundial sud-americanes que les europees, perquè les europees sempre tens el típic Liechtenstein, San Marino, aquestes seleccions que pots guanyar sempre fàcil. És que aquestes, les sud-americanes, vas a Perú i és complicadíssim guanyar a Perú o a qualsevol
país. Però és que és un altre tipus de joc. És un equip, ja és un joc de força, no és un joc...
Però és més complicat, jo crec. Cada partit és un... És més...
Jo m'agrada veure el Brasil... A la Mundial,
a la final.
Senyors, m'ha semblat escoltar alguna informació al respecte de Coutinho en el mercat d'hivern?
Jo... Sí, el preu al Liverpool el posava a 140-145 milions d'euros. Jo ho trobo una bajanada pagar 140 milions d'euros al Barça, i també amb aquesta notícia anava relacionada que el Barça hauria de deixar lliures 3 jugadors per baixar per rebaixar l'escala salarial.
L'Arda Turan, l'André Gómez...
Sí, Vermaelen.
I el Vermaelen, el Mascherano, clar, vull dir... És que,
però segons els jugadors que treguis has de fer-ne fora més, per baixar la massa salarial.
Sí,
esclar. Perquè no tots cobren igual.
No. Però sí. Vull dir que jo crec que l'Art de Turan està en 8 milions i
abans més. Ho parlava amb el Josep Maria, jo al mercat d'hivern no fitxaria ningú.
No, jo tampoc.
Jo no fitxaria.
Gastar per gastar?
No, és que...
Bueno,
dir...
no? Arribarà Dembélé al mercat d'hivern.
Si vols, si vols fitxar-lo, lligar-lo, però que vingui a l'estiu. No, que vingui
tampoc,
al mercat d'hivern.
Coses de lligar, no, perquè se't pot lesionar, pots tindre una sorpresa al mercat i sortir un altre jugador molt més competitiu i no has de pagar 130-140 milions. Jo crec que és el que diu l'Àlex, és una bajanada.
Acabem analitzant els fitxatges de mercat d'hivern i em sembla que fa un parell de tertúlies així ho parlàvem, i jo crec que podríem comptar amb les dits de les mans els jugadors fitxats a l'hivern que han triomfat.
I ens en sobren.
No, i el problema és que trenques dinàmiques de grup també, perquè quan l'equip està conformat...
Qualsevol equip, ja no parlo de Barça, qualsevol equip.
Molt bé, senyors, doncs que gaudiu del cap de setmana el futbolístic i l'altre.
A la una al sofà.
Sí, ara,
a la una,
ben abrigats, eh?
Al sofà, no.
Ben, al sofà, tu ja aniràs...
Abrigat, no.
No, al sofà, abrigat, no. Home, bueno, sí, amb una manta, també.
Bueno,
però
no.
Si aneu al camp, sí,
sí. A tercera,
us haureu
a tercera graderia fa fred, al Camp Nou.
Us haureu d'abrigar.
Hasta els esquís.
Ara, els que ho veurem des de casa, en l'hora del vermut, pues, no,
està, vermut
no està malament. No està malament. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adéu.